Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem...
de vacances segures quan viatgem amb nens.
Amb l'assessorament de...
Francesc Bonet, director mèdic del RAC.
Et faig saber que la primera regla pràctica de tot viatger prudent és no sortir mai de casa sense una manta fidel. Estem tots a punt?
De vacances sí, però si pot ser, sense cap ensurt. Si marxem en cotxe...
El viatge forma part de les vacances, és a dir, no marcar-se un objectiu d'arribada al lloc molt cronometrat, sinó simplement començar a sortir des del domicili, des de l'origen, gaudint del paisatge, de tot el que anem trobant, perquè és evident que en el cas dels nens, l'estrès que pot suposar mantenir-los a moltes hores en l'interior del vehicle, això els pot posar bastant nerviosos i és contraproduent per la resta dels ocupants i sobretot pel conductor.
Un vell truc amb una mica de sort als nens s'adormiran.
L'únic que té que estar realment ben descansat i haver dormit les hores pertinents i haver ingerit poc aliment és, bàsicament, el conductor. La resta, podríem dir que si van curts de son, millor. I els nens, en el moment en què els posem a la seva cadireta, que és on han d'anar, evidentment, en molts casos, quan estan immobilitzats, entre cometes, en la seva cadireta, s'adormen i ja està. I munta-t'ho bé.
Són de les orelles, els amics t'estan esperant. Potser una dutxa d'aigua freda serà el millor per començar.
Però en el cas que no s'adormin, no abusem de la seva paciència, fem parades.
Mentre el nen estigui dormit, no cal fer cap parada perquè entenem que si està descansant tranquil·lament tampoc val la pena destorbar-lo. Si no, realment és cert que entre una, màxim dues hores, és el que aconsellaríem que es faci com a tirada única. És bo que surti del cotxe i camini una estoneta i passegi i faci les seves necessitats, begui una miqueta, tampoc massa, perquè el d'hidratar sempre ho diem mantenint, diguéssim, uns mínims d'hidratació i de begudes que li siguin agradables, però tampoc abusar, perquè com més líquids begui, més necessitats de parar a fer un pipí, i segon problema, un estómac ple de líquid és més susceptible que amb un mareig, doncs tot aquest líquid acabi sortint.
Ja arribats l'estiu, aquest estiu serà definitiu, posa't roba nova, ben guapo i atractiu.
I què podem fer per prevenir els marejos?
Si tenim una situació d'un nen que es mareja, el més important és fer la prevenció, i la prevenció, doncs, hi ha a la farmàcia productes i medicaments antimareig, des dels xiclets fins a les famoses pastilletes. Això s'ha de donar només de cara al viatge, evidentment, i sempre abans del viatge, perquè actuen de forma preventiva. També és cert que, en el cas de les pastilletes aquestes que n'hi ha per adults i per nens, vigilem que les d'adults porten cafeïna a vegades per mantenir-se alerta, i hem d'evitar, doncs, donar aquestes als nens. Pels nens han de ser les que no porten cafeïna, perquè com que porta una espècie d'antihistamínic, això dona certa somnolència, que ja ens aniria bé.
I quan ja no som a temps de prevenir, el nen avisa: estic a punt de vomitar.
Que ho digui per avorriment o que sigui real. Jo no esperaria comprovar si és real, perquè, doncs, el que dèiem, després haurem d'acabar netejant. Si diu que es mareja, el que li hem de suggerir és que miri lluny, perquè a vegades quan juguen amb consoles o amb joguets que estan fixant la vista molt propera, forçar la vista en un punt concret dintre del vehicle mareja. Llavors els hem de dir que miri l'horitzó, que miri aquell castell, que miri aquelles vaques i que allunyi la mirada. Si amb això aconseguim que se li passi aquesta sensació, doncs perfecte. Si no, el que hem d'intentar evitar és apurar el límit, perquè llavors haurem de trobar-nos que fem una maniobra forçada quan el nen realment comença a tenir, doncs, arcades o sensació de què va treure. Si no es pot parar perquè la via no ho permet, perquè a vegades és molt perillós parar en vies ràpides o en segons quins llocs, jo el que aconsellaria és portar bosses en el cotxe, perquè no sempre podem parar en el moment en què el nen li agafa el vòmit.
Com es poden entretenir els nens en ruta?
El que es mareja, hem d'anar al tanto amb aquests jocs o elements que requereixin concentrar la vista en un punt molt proper, perquè això acaba marejant. En els nens que no es maregen habitualment, jo diria que tant el DVD portàtil com les consoles de jocs, com qualsevol joguet, amb els més petits i en general amb els joguets, hem de vigilar que no tinguin massa pes o cantells o arestes que puguin, amb una maniobra estranya o inclús en cas d'accident, provocar provocar lesions, no només al nen, sinó a la resta d'ocupants.
Una pregunta típica que fan i repetitiva. Falta molt?
En aquesta pregunta estiguem preparats perquè persistirà durant tot el viatge. És interessant, sobretot a mesura que els nens van creixent, incorporar-los la noció del temps i de la distància i dir-los, doncs mira, veus el rellotge del cotxe, diu, no sé, les 10:30, doncs quan siguin les 10:55 pararem. No els hi serveix de molt perquè la consciència del temps encara és molt precoç, amb els més grandets no hi ha excusa, i per tant doncs els hi podem fer partíceps, no?, del pla del viatge i evitar dir això de ara arribem, o no, de seguida, sinó realment explicar-los, mira, doncs d'aquí una hora pararem, o d'aquí tanta estona arribarem a tal lloc i prendrem un no sé què. Vull dir, és qüestió de no enganyar-los de massa.
Jefe, que es lo que tiene...
Una mica de beguda i menjar per anar picant.
No abusem dels líquids. Jo aconsellaria begudes que no portin excitants i begudes que no portin gas, sucs, begudes dolces que els hi aportin sucre, que siguin agradables, i si han de menjar, cosetes, diguéssim, que siguin de fàcil portar, barretes de cereals o de xocolata o de coses que els hi puguin agradar, no? Però que realment no sigui complexa. Vull dir, esclar, menjar-se una escudella dintre el cotxe ho veig bastant complexa, no? I més que res perquè pot acabar l'escudella repartida per tot arreu. Per tant, jo diria que portar cosetes que puguin entretenir la gana i que ocupin poc en l'estómac i que no li donin sensació de pesadesa, que llavors és quan tornaríem a tenir un estómac sobrecarregat amb ganes de que tot surti a l'exterior, no?
Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó...
A dins del cotxe, una temperatura ideal i sense fum.
El consell seria el vehicle amb finestres tancades. Si hi ha pols, si hi ha fums a fora o el que sigui, doncs avui en dia els vehicles van equipats amb filtres fins i tot de carboni actiu, que d'alguna manera generen una atmosfera bastant més neta en l'interior del vehicle. Després, no aconsellaríem mai fumar a l'interior del cotxe, però és que en el cas d'haver-hi nens, jo seria del parer de prohibir-ho radicalment. No només per el problema que ja representen el conductor i en els demés un ambient amb fum i el risc de que una cigarreta llenci una espurna on es pugui distreure o el que sigui, sinó que, a veure, els nens no els hem de convertir en fumadors passius en un espai tancat. Si volem fer una cigarreta, ja aprofitarem la parada per fer-ho el més allunyat possible dels més petits. El que cal mantenir és una temperatura adequada. No hi ha d'haver un diferencial més gran d'uns 10 graus respecte a l'exterior. No té cap sentit intentar tenir 19 o 20 graus dintre d'un cotxe, com una nevera, perquè després, quan el nen surti, rebi un cop de calor a 30 o 35 graus, en funció d'on anem. També hem de vigilar que si està i deixem una estona el vehicle parat, fàcilment podem arribar a medir temperatures de 50 o 60 graus a l'interior del vehicle quan està parat el sol. Per tant, obrim portes i finestres, el ventilem abans d'engegar i un cop engegat amb l'aire condicionat ja aconseguirem una temperatura de confort.
Ja tenim el menjar, la beguda i la temperatura. Com els vestim?
Alleugerir la roba, res de gomes o de tirants o de coses que el puguin comprimir o neguitejar, i descalçar-lo perquè vagi còmode amb els pauets a la fresca o amb els mitjonets, i que d'alguna manera quanta menys roba porti a bord del vehicle, més còmode se sentirà.
Si marxem en avió, molta precaució, sobretot quan arriba el moment de l'aterratge.
La majoria dels nens petits tenen problemes de ventilació en les trompes d'Eustaqui, cap a les orelles, la gola, el nas, etc., perquè són espais molt petitets d'aquesta edat. Doncs el que els hi passa és que a l'aterrar els hi pot provocar un dolor, que es diu un disbarisme, no?, una diferència de pressions dintre i fora l'oïda, i això els hi fa força mal. Com evitar-ho? Si és un nen que pot mastegar un xiclet i d'aquesta manera anar passant saliva i compensant la pressió, amb els més petitets, doncs, beure una mica de líquid o del biberó o algú que el deglutí intenti despejar les oïdes.
I si anem amb vaixell?
Els vaixells d'esbarjo, sí que el nen que es mareja amb un vaixell d'aquests, preparem-se perquè també es marejarà. Un dia de mar moguda realment ho patirem. A part d'això, si ens referim als vaixells grans, ferris que fan els trajectes entre les illes i Barcelona, per exemple, en aquests sí que podem tenir una mica de sensació de mareig perquè són grans però tampoc tant. Per tant, no està de més medicar-los abans de sortir en aquells nens que sabem del cert que es marejaran. Però si ens referim a el que sembla que està bastant de moda, que són els grans vaixells creuers, no? La sensació de navegació és nul·la. Pràcticament són edificis flotants. És realment difícil que un nen es maregi.
I alguns llocs que des del punt de vista de la salut és millor no anar-hi. El viatge es pot convertir en un malson.
Desacord. aconsellaríem el viatjar amb nens a països on hi ha zones endèmiques o epidèmiques de malalties com la malària, les febres tifoidees, la febre groga. Entenem que és sotmetre'ls a un risc innecessari. També és cert que aquests viatges a països exòtics, els nens més petits no els valoren. No acabem de veure quina és la seva utilitat. Si nosaltres ja hi som amb risc de que qualsevol animalet que ens pugui picar, unes simples diarrees, etc., amb un adult a vegades és complexa, amb un nen poden convertir el viatge en una terrible pesadilla i realment ens trobem que a vegades, com a servei mèdic, hem de tractar i repatriar nens a distància per coses que realment es podien haver evitat no exposant-los a països de continents com Àfrica o Àsia, on realment hi ha situacions de risc que poden provocar complicacions i una situació que un ingrés en segons quin hospital de segons quin país pot ser complexa.
I molt important, sobretot, portar amb nosaltres els medicaments que necessitem i sempre a mà.
Aquella medicació habitual o esporàdica que necessitem. Acostumem a portar tota aquesta medicació a sobre perquè en el país de destinació, sigui perquè és un país on res s'expandeix sense recepta, o sigui perquè és un país on canvia les denominacions dels fàrmacs, o són països menys desenvolupats on ens costarà trobar-ho, l'important és portar-ho a mà. El que és molt important és no facturar mai allà on portem la medicació. En cas de pèrdua de l'equipatge, doncs ens trobarem que la situació se'ns pot complicar terriblement.
I una mica de farmàcia a la d'urgència.
Cases, venes, iodo per desinfectar ferides, esparadrap i portar, doncs, el que són analgèsics, antitèrmics, antiemètics, antidiarreics, una tisoreta d'aquestes petitetes de punta romes, unes pinces d'aquestes com de les celles per si hem de treure alguna punxeta o algun cos estrany.
Imaginem-nos que som a lloc, al destí de platja, i ens pica una medusa.
Bàsicament el que es tracta és d'aplicar fred, aplicar alguna tovallola mullada o alguna solució fresca, no? I en casos doncs més exagerats s'han d'aplicar antihistamínics o inclús corticoides o inclús medicació, que això ja seria en el CAP o en l'hospital de referència on ens ho donarien. L'única precaució amb els petits és que, esclar, proporcionalment, com que tenen menys tamany i menys superfície, la picada afecta bastant més. Però diríem que, a veure, que no és greu la picada de medusa, és molesta, però que de totes maneres, si veiem que és una picada extensa, més enllà d'una simple rossadura, doncs val la pena acudir a un lloc de Creu Roja o un CAP o un hospital.
Tú me das cremita, yo te doy cremita. Aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita. Estaba yo...
I la crema, efectivament, també és important. No percebut i repetit, menys important. Atenció i cura amb el sol, tots, però sobretot els més petits.
En els nens, sobretot, cal utilitzar proteccions altes, per sobre de 18, 20 i 30, en funció també del color de la pell. Els nens que són així més blanquets, d'ulls clars i de cabells rossos, doncs aquestes pells tenen menys melanina i, per tant, la protecció té que ser una mica més ajustada. Pensem també que el sol, a vegades, amb nens d'ulls clars, sobretot, pot requerir d'utilitzar ulleres de sol que siguin de venda en tendes especialitzades, perquè tenen que portar una homologació conforme al grau de filtració ultravioleta i, evidentment, un clàssic, doncs la típica gorreta o la típica pomaleta, perquè el nen, diguéssim, el cap és molt sensible a la radiació solar.
Per saber més coses, us recomanem
les pàgines d'internet babyviajes.com i familytravel.es, on trobareu propostes per viatjar i també consells per anar amb nens.
Bones vacances.
Marxem, molt bones vacances.
Sobretot no agobiar-se massa, no estressar-se massa, que les vacances són per divertir-se, el viatge ha de formar part de les mateixes vacances i intentar relaxar-se, i tardem un temps en decelerar, venir de la voràgine de la feina per entrar en una calma més o menys relativa, i llavors hem de fer un esforç en relaxar-nos, decelerar i pensar en el que ens espera i el bé que ens ho hem de passar amb criatures i tot.